de nit va trucar Cristina Narbona, corrents, perquè l'incorporessin, perquè sí que aquella campanya de Pedro Sánchez va tenir molt poc de socialdemòcrata, precisament, no? Que va ser la campanya duríssima contra l'independentisme, que va dir que portaria Puigdemont, que va dir que qui controlava la fiscalia... Vull dir que...
que el PSOE ha fet un gran negoci amb aquest nou PSC, en el sentit que és un PSC que és veritat que té molt més poder dintre de l'aparell, però també té molta menys capacitat de crítica, o diguem, és molt menys crític que el que hi ha hagut en els últims anys, té menys capacitat de resistència. És a dir, per exemple, hi ha figures molt importants dintre del govern espanyol ara del PSC, hi ha ministres, i també hi ha el secretari d'Estat de Comunicació, o sigui, realment aquest PSC pesa, però el seu pes, diguem, només no contrarresta...
Pesa tant com una federació del PSOE, no?
Exacte. I, a més, treballa...
S'ha convertit en la més gran federació del PSOE. Des de que Andalusia va caure en desgràcia, ha sigut el PSC qui ha ocupat aquest espai, i la Federació Valenciana també intenta treure.
Això del federalisme, perquè és com... Jo crec que estem començant totes les rodes de fa 10 anys, no? Perquè ara, d'aquí 4 dies sortirà algú dient, bueno, federal, o sigui, és difícil trobar un estat més federal que l'estat de les autonomies, no? Llavors començarem a girar el lèxic...
Ja hi haurem tornat, ja hi tornarem a ser. Escolta'm, el Roger, com que viu a Madrid i el cap de setmana l'ha passat a València, no ho haurà notat gaire, però aquí aquest ha sigut ja el cap de setmana sense restriccions de res enlloc, vull dir, ja sense límits de
fredament. Esport infantil. Esport infantil, sí, és l'únic que he viscut.
Ja. Una de les coses que ha passat aquest cap de setmana és que els teatres de titularitat pública, com que ja no hi havia restriccions, van decidir que posaven a la venda les entrades que no s'havien venut, perquè s'havien de mantenir distàncies, allò que tu compraves una butaca, no?, per anar al cinema o al teatre, veies que en quedava marcada una de buida, no?, al teu costat. Doncs bé, els espais que van anar quedar buits, els teatres de titularitat pública, van decidir posar-les a la venda a 10 euros. Era una manera d'intentar vendre-les, bàsicament perquè ja no cal deixar cap cadira buida als teatres. L'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya, que té per objectiu vetllar pel desenvolupament del teatre d'iniciativa privada, ja ha mostrat aquest cap de setmana la seva indignació justament pel fet que els teatres públics hagin tirat endavant aquesta mesura de vendre entrades a 10 euros, bàsicament perquè els considera que és competència deslleial. El senyor Toni Albadalejos és el vicepresident d'aquesta entitat. Com estem? Molt bon dia. Hola, bon dia. El tenim o no el tenim? Sí? Ara sí. Hola, bon dia.
Bon dia.
Ara sí que no el sentia, senyor Albadalejos. És competència deslleial vendre entrades a 10 euros?
Home, depèn. Depèn com sigui les maneres, si s'ha arribat a un acord, depèn.
Ho és de la manera en com ho han fet els teatres de titularitat pública aquest cap de setmana?
Home, nosaltres tenim una plataforma que és ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, on els teatres públics formen part de manera amiga, de col·laboradora. No poden ser socis perquè són públics. Però estàvem intentant trobar una fórmula, una manera de celebrar aquest 100% de l'aforament, i ens hem trobat amb la sorpresa d'aquestes entrades a 10 euros que, evidentment, ratllen la competència deslleial, com tu anunciaves al principi. Bàsicament perquè a mi, com a teatre privat, teatres privats són grans, petits, de tota mena, des del Coliseum fins a la Sala Beckett. No podem oferir aquest tipus d'entrades a aquest preu. És la mort. Si ja venim d'una agonia de 19 mesos de patiment, ara no creiem que sigui la millor forma de celebrar-ho. Perquè el que nosaltres volem és no dependre de les subvencions, de les ajudes. Volem que ens ajudin per tirar endavant. El preu de l'entrada és important que hagi de ser el que toca, perquè els nostres espectadors el que volen és el bo i millor a dalt de l'escenari. Per oferir això té un preu, i devaluar-lo tant el que fa és desorientar el públic.
Clar. Jo el que no entenc és si vostè em diu que els teatres de titularitat pública estan presents a l'associació, encara que sigui de manera simbòlica, per entendre'ns, perquè no són entitats privades que estiguin davant una mesura com aquestes, que s'anunciï, diguem-ne, que s'apliqui, que la gent els pugui comprar, i que no els n'hagin dit res abans.
No, estàvem en converses per trobar una fórmula inclús de descomptes, però no aquesta mesura tan devaluadora, que això, com deia abans, desorienta el públic, i això no és una fórmula que ens permeti un futur alentador i animós. No podem anar a preus de a costo y derribo.
Com es plantegen de fer-ho, vostès? Quina iniciativa es plantegen de tirar endavant ara que poden tornar a omplir els teatres al 100% perquè de manera efectiva això acabi succeint?
La nostra aposta efectiva ja la vam fer al principi de la temporada oferint espectacles impressionants. Tenim a Barcelona, com mai havíem tingut, musicals de tota mena, vinguts de Madrid, fets de producció pròpia, sales alternatives, sales petites, que han apostat el bo i millor també. La nostra aposta és aquesta, oferir bons espectacles, que el públic ens segueixi i posar un preu amb totes les reduccions que ja existeixen, si ja està regulat, fer invents.
Com ha anat aquest primer cap de setmana? No sé si el fet que finalment no hi hagués cap mena de restricció va fer que s'animés la venda d'última hora, s'han pogut omplir una mica més les platees dels teatres.
I tant que s'han omplert bastant més les platees. Nosaltres, en breu, podem celebrar-lo posant cartells d'exaurides a les localitats, que és el que toca en un inici de temporada. Pensa que tots els teatres ja havíem encetat promocions, propostes, ofertes de tota mena per iniciar la temporada. No podem oferir a sobre d'un descompte més descomptes. Això no té futur.
Clar. La situació els estava començant a preocupar, és a dir, era sostenible allargar durant gaire temps més unes platees amb una limitació d'aforament?
No, impossible, sí. Són 19 mesos. Jo sé que totes les empreses i comerços han patit la mateixa pandèmia, però és que nosaltres ja venim d'un històric, en som uns experts. En el 2008 la crisi ens va tocar molt fort a nosaltres. El 2012 la pujada de l'IVA. El 2017 el procés polític que ens va afectar moltíssim. Nosaltres venim anant avall, 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 fins que arriba un moment que ja no podem més. Necessitem el nostre gran suport, que és el públic. El públic que tant ens ha animat a oferir els millors espectacles, i ho estem celebrant amb ells en les platees quasi plenes. En breu les tindrem a tope.
El Toni Alba d'Alejos és el vicepresident de l'ADET, que és també productor teatral, i aquest matí ens ha acompanyat en directe al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi, sort en aquesta tornada a la normalitat i que les platees dels teatres es tornin a omplir.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada. M'he quedat una mica de pasta de moniato, perquè ho puc entendre, diguem-ne, que els teatres públics decideixin que tiren endavant una iniciativa, la que sigui, no?, per intentar recuperar públic. Però no comunicar-ho a gent amb la qui estàs competint i amb la qual comparteixes associació, home, no deixa de ser sorprenent.
Home, és lleig. Però, de tota manera, vull pensar que és una mesura conjuntural d'aquells jocs. És a dir, si habitualment la gent del teatre va un grup o parella. Vull dir, ja són llocs on t'has de seure sol, segurament, perquè no, i és conjuntural, perquè no crec que hi hagi previsió o no hi ha de 6 mesos d'aquestes mesures. Vendre's a 10 euros, tot el que sigui promocional al teatre, segurament aquella persona que ha pagat 10 euros aquell dia, potser la setmana següent em pagarà 25 per anar a veure Billy Elliot. Vull dir, dintre que estic totalment d'acord, que si tens una associació, parlem-ne, perquè si no, per què la tens? Tampoc no li veig un drama tot el que sigui portar la gent al teatre, que hi ha moltes ganes de que la gent d'anar al teatre, doncs endavant tu.
Comprenc aquesta sensació, no?, d'estar doblement colpejats per la crisi, perquè el primer que retalla una persona quan té una crisi econòmica és el seu oci, i per tant aquí estan enllaçant el cop de la crisi del 2008 amb el que ha suposat la pandèmia, a banda de les dificultats que hi ha per incentivar, doncs, que la gent vagi al teatre i es desenganxi de les plataformes digitals com Netflix, no? I entenc també aquesta preocupació per no devaluar els treballadors del sector cultural. Ara bé, jo crec que es tracta, com s'ha posat de manifest, d'una qüestió de diàleg de tot el sector del teatre. No em sembla malament, d'entrada, que de forma puntual i temporal es posin entrades a un preu molt popular perquè aquelles cadires no es quedin buides. Millor les cadires plenes a un preu, diguem-ne, d'última hora, que no pas un teatre mig buit. Ara, entenc que sí que és lleig si ho fas tu i no ho has comunicat a la resta del sector perquè pugui decidir, perquè, clar, podrien haver decidit, d'acord, doncs nosaltres no ho fem, això. Però almenys que estiguessin informats, no?
Estem parlant del Palau de la Música, de l'Auditori del Mercat de les Flors, del Teatre Lliure i del Teatre Nacional de Catalunya, que havien posat aquestes entrades a la venda a 10 euros. El Gran Teatre del Liceu s'hi va sumar. El Liceu no era un 10 euros, sinó que aquest tipus de localitats es van posar a la venda a 30. Ha dit una cosa, Roger, que a mi m'ha fet pensar en tu, per demanar-te, com m'ho he apuntat i tot, perquè ell ha fet una referència, per exemple, a l'oferta, no?, que hi ha a Barcelona, i ha parlat dels musicals. I també ha fet una referència al Billy Elliot, per exemple, al Xavi. Roger, l'altre dia em vaig quedar bastant parat perquè he estat veient aquests dies una publicitat que s'està fent a diversos canals de televisió, que és una publicitat molt bèstia, de vine a Madrid a consumir teatre per anar a veure musicals. És una publicitat que s'està emetent per tots els canals i que realment, en aquest sentit, sí que és cert que la pugna entre Barcelona i Madrid fa molt temps que era dura i forta, i que Madrid, d'alguna manera, l'estava guanyant. Aquests dies és veritat que en aquesta temporada suposo que feia referència al nostre convidat a referir, doncs, a que hi ha el Billy Elliot, a que hi ha el Fama, a que hi ha el... Ara no em sortiran la resta de...
Estimo
si ha begut, etcètera. És a dir, que hi ha una aposta clara, diguem-ne, per aquest gènere a Barcelona, però que Roger, a Madrid, el teatre musical funciona moltíssim i s'està promocionant perquè gent de tota Espanya vagi fins a Madrid a passar el cap de setmana.
Correcte.
Amb l'objectiu prioritari d'anar-hi a veure teatre.
És que aquí, de fons, hi ha una qüestió, diguem, subjectiva. És una qüestió que plana sobre Madrid des de fa molts anys. Des de les Olimpíades a Barcelona, va esdevenir la ciutat cosmopolita, moderna, bonica, de gent interessant, amb intel·lectual, i Madrid es va quedar amb aquesta òptica de ciutat, potser més gamberra, perquè hi havia la movida i tot això, però molt administrativa. Diguem que els exercicis de modernitzar la societat madrilenya havien quedat una mica esbiaixats, no? I ara, des de fa uns quants anys, sobretot des del procés, i això ho dic perquè entronca molt bé amb el discurs que fa el PP, Madrid es vol vendre com la ciutat que és el referent, una altra vegada, cultural, una ciutat moderna, una ciutat, això, dels musicals, una ciutat que deixa enrere la seva imatge de ciutat purament administrativa per ser una ciutat complerta, una ciutat europea. I aquí és on estan pivotant molt les administracions, i l'altre dia sentíem un discurs de l'alcalde de Madrid que venia d'això. Nosaltres volem agafar el relleu de Barcelona en ser la ciutat cosmopolita, oberta i moderna d'Espanya i projectar aquesta imatge. I en això estan, no només amb el tema dels musicals, estan en general per això. I això, clar, a ells els hi va molt bé perquè entronca també molt bé amb el seu discurs de baixos impostos per captar empreses estrangeres. És veritat que això, diguem, és insolidari amb la resta de l'Estat i sobretot amb les comunitats que té al costat, perquè al final Madrid acaba succionant tot el teixit empresarial dels seus territoris pròxims, però això casa molt bé amb el discurs d'Ayuso, no? De fer aquesta ciutat una ciutat, així diguem-ho en termes molt frívols, però una ciutat guai en termes europeus.
Però això jo crec que és una simple evolució del que sempre havia passat. És a dir, fa 30 anys passàvem els espectacles de Lina Morgan i Arturo Fernández, que, si voleu, des d'aquí podem tenir una perspectiva que no seria ben bé la mateixa que es té des d'allà, del que eren aquests espectacles. Llavors hi ha un punt que és l'espectacle del Rei León, no, que canvia una mica el paradigma. Llavors, la imatge aquesta de dir portem Broadway a Espanya. I per aquesta via, i és tot el que dius, és la succió també de l'oci, de tota aquella zona urbana que està a menys de 200 quilòmetres, pues, que et pot agafar Valladolid, Salamanca i aquestes coses, anar al teatre i fer nit a Madrid. Però
segurament hi ha una diferència, que és que quan hi havia aquest teatre que tu... No,
havies de baixar en cotxe i ja tens l'AVE.
Sí, no. I que segurament aleshores Barcelona i Madrid no competien pel mateix producte, no? És a dir, quan Madrid tenia aquest efecte capitalitat i de crida...
Però aquí se'n feien de musicals abans que... És a dir,
no parlo del musical, et parlo... És a dir, de quan estem parlant del teatre, de Silina Morgan, etcètera, clar. Ara Barcelona sí que està... Jo ara intentava Cantando bajo la lluvia, Billy Elliot, Fama, T'estimo si he begut, a Madrid, el Rei León... És a dir, ara sí que hi ha una competència entre les dues ciutats pel mateix producte.
també s'havia fet fa anys, Gris, Mamma Mia, tots aquests també s'han fet a Barcelona. Competència, vull dir que... no. Però sí que és cert que en l'ADN, no? En l'ADN cultural estava com adreçat a un tipus de cultura de solera, no? Sembla que vas cap aquí.
Però jo ho refereixo sobretot en el concepte de capacitat de treure gent. És a dir, a Barcelona sempre s'havia fet, i segurament s'ha continuat fet, però mai s'ha utilitzat, diguem-ne, com a una eina per cridar que vingui gent de fora per consumir aquesta cultura, sinó que era una qüestió d'orgull de ciutat, i ara, en canvi, Madrid sí que està fent aquest gest, diguem-ne, ho estem convertint en una font d'atracció de persones perquè vinguin expressament a passar el cap de setmana a la ciutat i a consumir, etc., però que l'objectiu és anar a veure una obra de teatre.
Suposo que
no?
També la pandèmia té a veure amb això, no? Hi ha menys desplaçaments llargs, els desplaçaments són més curts, i ara també tornaríem a l'inici de la tertúlia, quan tens una xarxa de rodalies potent que facilita doncs, que la gent d'altres ciutats vinguin cap a tu a veure aquestes obres de teatre. Doncs és intel·ligent fer aquesta estratègia de turisme cultural, no?
I Madrid, per exemple, té una xarxa de teatres públics per de totes les administracions, que és brutal. Vull dir, jo quan era adolescent, que sempre vaig portant un parell de cops a Madrid, sempre acabàvem veient una obra clàssica de teatre espanyol. Vull dir, la tradició de teatral de Madrid és també molt, molt, molt important. Sí que és veritat que ara aquí entraiem fins i tot en plataformes, globalització, perdem la qüestió més local, no? Més el Lina Morgan, i si vols més coses més pròpies de l'Antaviana, del de Boi de Gom, i ens anem tots a fer... És a dir, al final trobes a Madrid, a Barcelona, a Viena, a Milán, a Londres, el mateix espectacle amb cadascú amb el seu idioma, i es forma part també de la globalització.
Uh-huh. No, però sobretot per això, Roger, que tu ho comentaves, no? Vull dir que hi ha aquesta aposta, i que a mi el que em sorprèn d'aquesta publicitat no és tant... És que ja no estem promocionant vine a veure el Rei León, per entendre'ns, no? Sinó que és directament... Madrid t'ofereix això, vine a Madrid a consumir teatre, no? Que al final és una manera també que des del punt de vista de l'administració s'intenti ajudar el sector aquest d'una banda i de l'altra reactivar l'economia al voltant de la cultura.
Vegas, no? Una ciutat on et divertiràs, una ciutat on passes
coses... Sí, 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 sí.
Sí, però jo ara que estàvem parlant del teatre i també he fet una cosa, que quan jo vaig arribar a Madrid, les primeres obres de teatre que vaig anar a veure em va sorprendre, jo no soc ni molt menys un expert en teatre, però em va sorprendre això que dèieu, que era o és teatre... La diferència entre l'humor català i l'humor madrileny, no sé si m'explico gaire, però bueno.
Bastant.
La qüestió és...
Sí, sí, sí.
La qüestió és... Jo crec que el teatre català té una tradició de ser més atrevit, més modern, i el teatre de Madrid tenia una tradició popular, en el sentit de... diguem, o, si no, molt més tradicional. I crec que encara que es promocioni el producte de Madrid com a ciutat, doncs, on pots veure la franquícia del Gran Musical, que també la pots veure, com deies, a qualsevol banda, de fons el que li falta és això, aquesta tradició llarga, i és una cosa que això no es pot improvisar. O sigui, tu pots... Però tu pots posar un cartó en piedra, un escenari, però la tradició no es pot improvisar. I crec que aquí és on encara a Madrid falta recorregut.
I si parlem en termes de competència, vull dir, perdrem segur, perquè diguéssim que un senyor de la Corunya no vindrà a veure Cantant de bajo la lluvia aquí. Però segurament el senyor de la Corunya ha de baixar a Madrid per mil raons, perquè és la capital de l'estat, d'un estat bastant centralista, i una nit anirà a veure Cantant de bajo la lluvia a Madrid. Això està claríssim.
De fet, aquesta atracció de poder, ara no hi entrarem al debat, Roger, m'hauria agradat molt, però ens hem quedat sense temps, però com que un parell de vegades has fet tu la referència a la força i a la potència econòmica que suposa Madrid pel fet de tenir-hi totes les administracions de l'estat que hi ha, i alguna vegada havies posat números, te recordes que havies dit, hi ha moltes famílies, crec que era el País d'ahir que ho xifrava, són 150.000 persones que treballen directament vinculades a diverses administracions a la ciutat de Madrid. Es calcula que són aquestes 150.000 persones, diguem-ne, que van derivant en diverses famílies, que en serien 400.000. És a dir, que són 400.000 persones, diguem-ne, que...
Que no han patit la pandèmia.
A l'hora de gastar, té un sistema de gastar diferent. O sigui, la persona que sap que cobrarà cada
mes, tant.
I passi el que passi, escolta'm, el mes que ve, encara que s'enfonsi el país, l'últim que s'enfonsarà serà l'administració d'aquí. Per tant... quan fas una projecció en el temps, com puc gastar els diners aquest mes? Doncs ja el sents clar.
Va, amb aquesta conversa hem arribat al punt d'un quart i cinc minuts del matí. Deixarem aquí la tertúlia. Roger, un plaer. Gràcies per ser-hi des de Madrid una setmana més. Sara, gràcies per haver tornat al matí a Ràdio Estel.
Bon
que vagi
dia.
Molt bé.
Gràcies.
Xavi, que vagi molt bé. Ens retrobem en temps de tertúlia. Va, més coses en aquesta recta final del primer tram del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els 700 treballadors del Servei d'Atenció Telefònica de Salut, és el que coneixem tots com el 061, tenen previst començar aquesta nit a les 11 una vaga indefinida per protestar pels incompliments continuats de l'empresa Ferrovial, que és qui està gestionant aquest servei i qui els té contractats. Els treballadors el que fan és demanar a la Generalitat que assumeixi aquest servei, que deixi de tenir-lo externalitzat com fins ara. De fet, divendres hi va haver encara una reunió per intentar tancar un acord, però com a mínim fins a on sabem aquest acord no va tirar endavant. En Sergi Arbonès és el secretari general de la secció sindical de la UGT al 061. Senyor Arbonès, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deia que divendres encara van tenir una reunió per intentar arribar a un acord. Divendres no havia anat bé. No sé si a aquesta hora hi ha algun canvi o previsió que hi pugui haver algun acord d'última hora que salvi la situació abans de començar aquesta vaga a les 11.
En principi no. Divendres van tenir la mediació de treball amb Ferrovial. El SEM no va assistir perquè deia que amb ells no hi anava, que això és una cosa de l'empresa que ho gestiona i de moment no hi ha res. Avui a les 4 de la tarda tenim la reunió amb l'empresa per el repartiment dels serveis mínims.
Quins serveis mínims us han proposat o quins creieu que s'acabaran?
85%.
85%, eh? Què hi ha darrere d'aquesta vaga? Què és el que demaneu als treballadors que canvi?
Bàsicament, un reconeixement de la nostra figura. El gestor d'emergències és qui porta el servei. Aleshores, nosaltres estem externalitzats des de fa moltíssims anys i demanem que hi hagi unes condicions tant a nivell de conciliació com a nivell econòmic. el problema base de tot això és l'externalització del servei.
Quan dieu que demaneu unes mesures de conciliació, a què us referiu? Quins horaris feu? Quines condicions de feina teniu?
Nosaltres treballem 24 hores, 7 dies a la setmana, un servei ininterromput.
Sí.
Nosaltres tenim un quadrant mensual que ens entreguen el dia 20 del mes anterior. Vull dir, jo, a dia d'avui, jo no sé el novembre quins dies treballo. Fins al dia 20 no ho sabré. Aleshores, nosaltres demanem una planificació on et puguis organitzar la teva vida. Treballem cap de setmana sí, cap de setmana no, o a vegades dos seguits, depèn, perquè s'altera. Aleshores, això no ens permet una conciliació.
Vosaltres creieu que la solució passaria perquè la Generalitat assumís aquest servei o que ho fes el SEM de manera directa o que hi hagués una interlocució entre la Generalitat i Ferrovial, que és l'empresa que gestionarà aquest servei, perquè fossin ells els qui fixessin aquestes condicions?
Home, la millora ideal seria la internalització, que fos un servei propi, ja que ens consideren personal essencial quan els interessa que ho siguem.
Però això ha estat damunt de la taula alguna vegada, de manera clara o certa, perquè es pugui arribar a fer o no?
S'ha intentat, però el SEM mai ha volgut parlar amb nosaltres.
La vaga la comenceu avui a les 11 de la nit, durant quant de temps?
Indefinidament.
Indefinidament.
Sí, intentarem arribar a acords, però Ferrovial ens ha dit que està lligat de peus i mans perquè el contracte és el que és i no tenen més capacitat econòmica ni tenen capacitat organitzativa, ja que el dimensionament els hi passa mensual al SEM, amb ells.
Per tant, el SEM diu que no va amb ells, Ferrovial diu que estan lligats de mans i peus i vosaltres entenc que el problema és que aleshores no teniu interlocutor aquí a demanar-li.
Nosaltres intentarem moure-ho per tot arreu, però de moment estem com estem. Vull dir, no hi ha millora a la vista ara mateix.
Sergi Arbonès és el secretari general de la secció sindical de la UGT al 061. Avui, a les 11 de la nit, comencen una vaga indefinida amb aquests serveis mínims del 85%. Aquí estarem per explicar com evoluciona. Sergi Arbonès, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Falten 3 minuts per arribar al punt de 11:15. Mercè Arraga, com estem? Molt bon dia.
Què tal, Pol? Molt bon
molt
dia.
Molt bé. Olga Vallejo.
Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé.
Bé?
Sí, el cap de setmana sempre va bé.
Passa ràpid, eh?
I tant.
Ara fa fred aquí l'estudi, Pol.
Mira, fa una estona ho he pensat.
Que sí,
jo crec que avui
jersei, però
vaig amb un jerseiet primet i estava bé i fins i tot notava... Digues, ja és tardor.
Ja és tardor, però tot
i... Però jo al matí he dit que avui faria calor. És que m'he pensat, he dit, aquest matí li he dit a la gent que avui faria calor. Jo espero que fora s'estigui bé, perquè aquí dins...
És veritat, no, fora feia calor. Vull dir que ho has informat bé. De fet, mira, coincidint amb l'inici del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, no sé si sabies que estem en plena setmana ciutadana de l'alimentació sostenible. Per tant, avui parlarem molt de cuina. No sé si ets de cuinar, tu ets cuinetes.
M'agrada molt.
Doncs mira, parlarem d'aquí res amb la xef Carme Ruscall, Lleda, també amb l'Anna Gras, que ella és responsable de comunicació de la Fundació Espigoladors. És una entitat que fomenta l'aprofitament alimentari.
No m'ho perdo, segur.
I després del primer cap de setmana en què la majoria d'establiments ha pogut obrir com es feia abans de la pandèmia, parlarem de com afrontem aquesta nova normalitat entre moltíssimes cometes i ho farem amb el coach Carlos Ramón.
I una bona manera de començar la setmana és amb música, amb els Beatles, i aquest gran tema, per a fer triar, Pol, que formava part del disc Sgt. Pepper's, és una de les poques que cantava Ringo Starr.
Bé, sobre la qualitat aquí podríem estar discutint. Aquí hem vingut a les versions, eh? La primera és la de la brasilera Monique Kessous, que hi posa l'ingredient bossa nova i música de recepció d'hotel.
Acompanya una mica el dia, no?
Acompanya una mica el dia, però és que m'ho poseu a veure però, música Paul, de recepció tu... d'hotel.
Tu sempre t'has de quedar amb la segona.
No, ah, val, bé. Llavors, aleshores
manipulació.
Sí que és tot conductivista. A veure,
mira, va, t'explico. La segona és gairebé tan coneguda com l'original, que vols més, la del gran Joe Cocker, que s'allunya molt de la cançó dels Beatles.
Em quedaré amb aquesta, ja t'ho dic ara. No necessitaré gaire marge per decidir quina es queda. Va, que tingueu un bon programa, el que queda fins a 2:45. Jo demà hi torno a dir bon dia a les 8, que vagi bé.
want to live.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions de nou. Continua al matí a Ràdio Estel, en la part magazine. Avui és dilluns 18 d'octubre, Dia Mundial de la Naturalesa. Felicitats, per cert, també tots els llucs. Avui és el seu dia, és el dia del seu sant. Programa ja 26 del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so Jordi Carretero i ell, José Matosas. No sé si sabíeu que els aliments que mengem tenen un impacte en el nostre benestar, en la nostra salut i també en el nostre planeta. Sabies que 6 de cada 10 malalties tenen relació amb l'alimentació? Avui comença la Setmana Ciutadana de l'Alimentació Sostenible i per això en parlarem d'aquí uns minuts amb la xef catalana Carme Ruscalleda, com també amb la Fundació Espigoladors. Aquesta entitat es dedica, entre altres coses, a donar una nova oportunitat a aquelles fruites i verdures excloses del mercat. El projecte es diu És Imperfect. En parlarem al matí a Ràdio Estel. Però és que també avui ens ha cridat l'atenció arran de la denúncia a TV3 per un delicte d'odi, per un comentari sobre el castellà del McLari. Avui parlarem a Tirant pel Dret amb els companys de Digestum Legal sobre qui s'ha de considerar delicte d'odi. És dilluns i molt probablement ens ha costat més engegar el dia. És per això que avui la Marina de la Cruz ve preparada per aixecar-nos l'ànim amb els remix més sonats dels últims anys. I també, per cert, aquest ha estat el primer cap de setmana sense restriccions després de mesos amb limitacions a causa de la pandèmia. Hem trobat a faltar el contacte? Estem psicològicament preparats per encarar aquesta nova normalitat, entre cometes? En parlarem avui a Teràpia del Grup, l'espai de psicologia del matí, amb el coach Carlos Ramón. Tot això i més és el que tenim preparat avui al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
2 minuts i escaig que passen de 2:15 del matí. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
David Serra, bon dia.
Bon dia.
Marta Jarque, com estàs?
Bon dia, Mercè.
Què tal? Com ho portem? Avui estem una mica com el dia, no?
Mig apagats.
Ai, no pot ser això.
Ara ja se'ns passarà
ràpid. Quina sort que tens.
Heu descansat bé per això el cap de setmana? O sigui, heu aprofitat i heu...
Molt poc.
Molt poc, eh?
Molt poc. Jo bastant. He fet molt de sofà, molt sofà,
sí?
Molt sofà.
Poquet, 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 també.
I ara necessitaria un cap de setmana per descansar d'aquest cap de setmana.
Ja ens explicaràs què has fet, eh? Perquè ha estat un cap de setmana intensiu,
sí,
no?
Sí, sí, apretadet.
Bé, en tot cas, com sempre, abans de començar aquesta taula de redacció, jo necessito saber aquella notícia que li ha tret la son a Olga Vallejo, entre d'altres. A veure, Olga, què... Què és el que no t'ha deixat dormir aquesta nit? Hi ha alguna notícia que hagi desvetllat?
Cap. Podríem pensar que sóc un inconscient, perquè notícies n'hi ha moltes, però jo sabia que el despertador tornava a sonar d'hora i he pensat, vés a dormir com res, fes blanc. No és per falta de notícies que treguin la son, eh? De fet, avui comença el judici de la plataforma Castor. Se'ls acusa de cometre un delicte contra el medi ambient. És el magatzem de gas que es va instal·lar el 2013, tot i que diversos informes advertien dels riscos que implicava. Al final va provocar més d'un miler de sismes a la zona del Montsià i al Baix Maestrat. Veurem a veure com evoluciona.
I dius que qui ha dormit tranquil avui deu ser Pedro Sánchez.
Ahir es va tancar el 40è congrés del PSOE a València, tenint en compte que no fa pas tant, eren pocs els que li donaven suport i que ha tancat el Congrés consolidant-se com el líder del partit sense posicions internes, doncs que aprofiti, que sembla que la política, la calma, encara que sigui portes endins, no és la tònica general.
I qui estarà esplendorosa, ai, com m'agrada aquest adjectiu, esplendorosa avui, és Paula Badosa.
Aquesta matinada, la tenista de Bagú, Paula Badosa, ha guanyat la final d'Indian Wells, més de 3 hores, on ha guanyat a la bielorrussa Victoria Azarenka per 7-6, 2-6 i 7-6.
Sí, para mí es una sensación increíble haber podido ganar un torneo de esta categoría, es un sueño hecho realidad y creo que ha sido un grandísimo partido.
Bé, ha fet moltes altres declaracions, però he pensat, sentim-li la veu, almenys, perquè veureu que sovint no és qui obre, els informatius. És que tinc molta calor, em vaig traient el jersei.
No, ens ara està fent una coreografia ara mateix.
Hem començat. Però seguim parlant de la Paula Badosa, sí. Que és evident que els diaris en edició impresa no han arribat a temps perquè ha estat aquesta matinada, però si mirem les edicions digitals, tampoc està molt present. La veiem a bandes petitones, algun diari, la té a la capçalera, però... Vaja, que ja sabem que si fos algú altre que estava guanyant, doncs ella, de moment, és el seu primer gran torneig, ha pujat de cop 14 llocs a la classificació mundial, ja és la número 13 del món, i això, esperem trobar-la demà a totes les portades dels diaris.
Hem de dir que l'Indian Wells, si no m'equivoco, és un dels grans slams, per tant, si el guanyes...
El cinquè gran slam, sí.
Pots puntuar, no?, i pots, diguéssim, escalar en aquesta classificació mundial, que està en el número 14, eh? Jo, és que haig de dir-ho, haig de confessar-ho, eh? Paula Badosa no la tenia molt ben situada, però és veritat, perquè
jo
no se'n parlava.
Jo no la tenia ni situada, ni bé ni malament, jo no la situava. També haig de dir que tampoc sóc gran seguidor del món del tennis, però que ens comenci a sonar.
Repetim, si et sembla, Olga, clàssic dels dilluns, això ja comença a ser una tradició, no?, la vinyeta de Flavita Banana del País.
Torna aquesta sensació de somriure i parar en sec quan te n'adones del que està dient. La imatge és una classe de ioga amb la professora que manté una postura impossible mentre diu: aquesta última postura es diu 2021. Recordeu, si podeu respirar, significa que la feu bé.
I aquí donem una segona oportunitat a la roba. Hem de dir que qui dona una segona oportunitat a la roba, ara sí, afavoreix el medi ambient.
Llegim el punt avui que reaprofitar la roba ajuda a reduir les emissions de CO2. Segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, cada quilo de tèxtil reutilitzat representa 25 quilos menys de CO2 a l'atmosfera. Per qui no reutilitzi la roba, que jo he preguntat, però la gent què fa normalment? Ah, és que no la reutilitzen bé, doncs hi ha gent que no ho fa. El 62% de les peces que es llencen es podrien tornar a fer servir, perquè anem prenent consciència, i un 37% són reciclables.
I ara més dades que no t'han agradat gens ni mica.
Amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, que es va celebrar ahir, el diari ara ha fet un article sobre un dels molts problemes pendents de resoldre. Es tracta de la pobresa farmacèutica. 270.000 catalans tenen problemes per comprar la medicació prescrita, per tant, la medicació que necessiten. L'ONG Banc Farmacèutic, que sufraga la despesa de fàrmacs a la població vulnerable, assegura que la pandèmia ha fet créixer un 30% la població que pateix aquesta pobresa farmacèutica i que el 99% dels usuaris del banc prenen ansiolítics o antidepressius.
I estàs encuriosida avui, Olga, pel que acabarà passant amb el cànnabis?
Fa setmanes que està obert el debat sobre la possible regulació del cànnabis a Espanya. Demà es debatrà al Congrés dels Diputats uns dels projectes de llei que hi ha sobre la taula. I la setmana passada es va posar en marxa la subcomissió parlamentària que analitzarà durant 6 mesos la regulació de l'ús medicinal del cànnabis. Un debat que ens sembla necessari i que l'anirem seguint de prop, perquè segur que molts tenim idees preconcebudes, que potser si contrastem amb dades i fets ens ajuden a saber quina és la realitat.
I una decisió avui ens aportes aquí a la taula de redacció que ha generat polèmica, va ser divendres, no?
Sí, divendres el Lliure, el TNC, l'Auditori, el Liceu, el Palau de la Música, el Mercat de les Flors, tots entitats públiques, van celebrar l'aixecament de les restriccions de la Covid venent entrades a 10 euros. Les entrades varen volar, com era d'esperar, el públic potencial ens va encantar la iniciativa, però qui no ha agradat tant és els teatres privats, que consideren que és competència deslleial perquè ells no es poden permetre fer aquestes rebaixes, i tenint en compte que la crisi de la Covid ha reduït el públic teatral a la meitat, si algú pot aconseguir entrades per 10 euros, serà difícil que en compri unes altres que valen més del doble, el triple, potser si ja s'han gastat 10 euros ja no es poden permetre unes altres.
Bé, veurem què passa. Novetats ara sobre la recerca relacionades amb el coronavirus.
Un grup d'investigadors del CSIC, liderats per la biòloga Glòria Sánchez, ha desenvolupat una PCR que detecta si el coronavirus del teu cos està latent o pot infectar. Fins ara no se sabia si donaves positiu, si el virus era perillós per la transmissió, i aquest avenç resulta útil, sobretot per escurçar l'aïllament a pacients amb PCR positiva durant mesos, gent que donava positiu, i no podia sortir de casa.
I no podia sortir de casa, però tot, o sigui, per tant, cap la possibilitat que tu siguis positiu però no contagis, no?
Exacte, gràcies a aquesta PCR ara sabrem. Per tant, un exemple més que quan es destinen recursos a la recerca avança i, a més d'ajudar-nos a saber més, ens ajuda a viure millor.
I una d'aquelles notícies que t'inquieta aquest dilluns, quina és?
L'anunci de la sèrie biogràfica de Miguel Bosé. L'he llegit i m'he quedat glaçada. He llegit a La Vanguardia que es començarà a rodar el 2022. En principi, una temporada de 6 episodis que repassarà la seva trajectòria des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Diuen que el cantant col·labora amb la sèrie. Segur que és prescindible. Home, però ja que t'hi poses 6 capítols, a mi em sembla que dona per més. Els hi passarà com a Cuéntame, en David Serra, que és un gran seguidor, que podent-la estirar, perquè ja cremes tots els cartutxos, no? 6 capítols de cop.
Clar, clar.
Per quin capítol va? Cuéntame ara.
Cuéntame va pel 1832.
Quin?
Jo faria sortir Miguel Bosé, Cuéntame, i s'ha acabat tot.
I així d'aquesta manera ja ho tindríem, no? Va, i acabem amb una bona notícia per aquells seguidors de Succession.
Avui arriba a HBO la tercera temporada de Succession. Després de 2 anys de parada per la pandèmia, torna la família Roy després del gir inesperat de la darrera temporada. 8 capítols on les aliances i, sobretot, les traïcions estan assegurades.
Bé, no ens ho perdrem.
La imatge del dia.
No ens perdem aquest Succession. La Olga Vallejo ja deu estar superatenta. No?
Jo
no
tan sé bon si punt arribi a casa, pum.
Sí? Primer, quants episodis has dit que...
No, només no, un.
Ah, només un.
És HBO, anem a un per
setmana,
un.
És veritat.
Mica en mica.
Que ens ho va explicar l'Helena. La imatge del dia, que en realitat són dues imatges, no, David? Totes dues relacionades amb el Congrés Federal del PSOE.
Sí, però amb 4 anys i mig de diferència entre l'una i l'altra. La Vanguardia publica dues fotos de 2 congressos. Una correspon al del març del 2017, el que va suposar, recordem, l'elecció de Pedro Sánchez com a secretari general per sorpresa i decepció de Susana Díaz. A la fotografia veiem a la candidata, Susana Díaz, envoltada de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, somrient, sobretot Zapatero, demostrant-li d'aquesta manera el seu suport. La segona imatge és del Congrés celebrat ahir a València, i on hi veiem a Pedro Sánchez al seu costat dret, al costat dret, no que està dret, sinó també està dret, però al seu costat dret, com ha de ser, a la dreta de Pedro Sánchez, Felipe González, i a l'esquerra, Rodríguez Zapatero. També hi ha Joaquín Almunia, però fa 4 anys Almunia no apareixia a les fotos del Congrés perquè no hi va anar. Tots ells aplaudeixen i el salva la mascareta. Per què diem que el salva? Doncs sobretot a González i a ICTP, que no van haver de fingir allò cap cara. Clar, la mascareta té aquests avantatges.
Aquest benefici, no?, de què?
Sí, perquè, clar, fa 4 anys van donar suport incondicional a Susana Díaz i van també fomentar d'alguna manera i fer campanya pel desterrament perpetu de Pedro Sánchez. I ara, com la cosa ha donat la volta d'aquesta manera, bueno, la cosa dels últims anys, no s'amaguen i surten al costat d'ell a aplaudir-lo.
Però és veritat que ho comentàvem abans, que aquest congrés no ha donat tant de suquillo, no?
No
ha donat
res,
tant de
sí
com la del Partit Popular.
És que el Partit Popular es van dedicar a tenir figures convidades i van tenir...
I va durar una setmana, em sembla.
Sí, van fer torner per Espanya i van tenir tanta vista amb les estrelles que aquí no deixaven anar una perla, doncs si no era una, era una altra.
I per què tots se celebren a València?
És bona pregunta, veus? No
sé, perquè el del PP va ser a València, no?
Va acabar.
Bueno, va acabar a València, sí, però
l'esdeveniment
gran va ser a València. I el de Pedro Sánchez també va ser, el del PSOE va ser a València.
Deu estar tot pensat, eh? Segur que hi ha un motiu
darrere. Alguna cosa hi ha, alguna cosa
hi ha. Hem de posar-hi la lupa.
Sí, sí, sí.
Avui tenim a la nostra corresponsal a Londres.
Sí, he vingut fins a la capital del Regne Unit per parlar-vos de Trade In, un pub que té una forma molt curiosa de cobrar les seves cerveses. En lloc de pounds, els clients paguen en productes tecnològics que ja no funcionen. Els clients del bar col·loquen els seus productes electrònics vells en una espècie de caixer automàtic que el retorna una butlleta amb un import bescanviable per una consumició.
Una iniciativa, Marta, amb un rerefons sostenible.
Sí, el Regne Unit és el segon país del món que més residus electrònic genera, només superat, curiosament, per Noruega, no ho hagués pensat mai. Gairebé 2 milions de tonelades de residus elèctrics a l'any. Això són molts telèfons mòbils, televisors i ordenadors junts que, si s'exclouen de la cadena de reciclatge, generen un fort impacte mediambiental.
Però, clar, la pregunta que ara ens fem tots és què es faran, no?, amb aquests antics iPhones i productes tecnològics recollits en aquest pub.
No se'ls quedarà tots. Boris Johnson reacondicionaran, mana meva, perquè puguin tornar a ser utilitzats, evitant així la generació de nous residus. Després de l'èxit i la bona acollida d'aquesta campanya, es preveu instal·lar més caixers de reciclatge en zones comercials, com per exemple supermercats. Veurem si algun dia també arriben, em sembla una iniciativa molt bona.
Vosaltres teniu algun aparell tecnològic obsolet?
Sí.
Sí? Canviaríeu algun aparell que tingueu per casa?
I tant. Jo tinc dos telèfons mòbils antics a casa i algun amic, si alguna vegada se li espatlla alguna cosa, jo sempre els tinc allà a punt per ajudar-los i a la seva disposició. Sí, sí.
Jo tinc un punt verd i sempre vaig allà a deixar-los. No tinc res.
No tens res a casa.
Fa poc vaig fer neteja de tot el que vaig poder.
I tu, David Serra, què?
No estic pensant. Segur que en tinc algun, eh? Tinc desordenat, que en algun lloc deu estar. Però segur que en tinc. Val una cafetera?
Sí.
Home, sí.
Ah, doncs mira, sí.
El que passa és que no sé si és molt gran, no sé si la podries entrar en aquest caixer, que té com una finestreta i has de col·locar. Ah.
Home, al canvi de la cafetera em podrien donar 10 cerveses. No?
La cosa? Clar, en funció de, clar, en funció de com va això. Això s'ha de veure.
Mira, porto la tele. Barra lliure tota la vida.
Vinga, va, han passat 3 dies del lliurament del Premi Planeta i Carmen Mola segueix ocupant els llocs capdavanters del rànquing de tendències.
Sí, 3 dies després de saber-se que la Carmen eren en realitat el Jorge, l'Agustín i l'Antonio. I? Pregunto jo. I? La xarxa segueix bullint pel que fa... perquè per la majoria va ser una gran sorpresa i per altres va ser una gran indignació.
O sigui, David, per tots aquells que potser cap de setmana hagin estat desconnectats, el divendres no es van lliurar els Premis Planeta i de cop i volta va sortir aquest nom.
Va sortir Carmen Mola, que és famosa per una trilogia que s'ha venut molt, i la sorpresa va ser que, com van dir Carmen Mola, es van aixecar van dir Carmen Mola, el pseudònimo de... Però, clar, mai s'havia dit que Carmen Mola, sí que sabia que era un pseudònim,
sí, però no sabia qui hi havia al darrere.
Es pensava que hi havia una dona al darrere i resulta que eren 3 homes. Se sap, això, doncs ha provocat una...
Una polèmica bestial.
No, una crisi mundial.
I què se n'ha dit?
Molts usuaris han penjat tridents mascles més o menys coneguts. Per exemple, tenim el trio de les Açores, per comparar-ho, el George, el Toni i el José Mari. Tenim la Trinca cantant el No ve d'un pam, també. 3 homes vestits de dona cantant una cançó. També tenim aquella foto que vam comentar aquí de l'Mbappé, el Messi i el Neymar mostrant taleta de xocolata, o el Chunguitos, que és la millor de tot. El Chunguitos de fa anys, perquè ara ja, pobres, ja no existeixen, no són trident, perquè un va morir. Hem arribat al punt que la llibreria Mujeres and Compañía de Madrid ha penjat un vídeo a les xarxes en què mostren com van posant dins d'una caixa de cartró la trilogia de Carmen Mola per tornar-los, diuen, a l'editorial. També he de dir que molta visió comercial no tenen, perquè aquests llibres ara es vendran molt un altre cop, no només al Planeta quan surti, sinó que aquests llibres es vendran molt. Per tant, anem de fer un curs de màrqueting ràpid. Acompanyen el vídeo amb aquest comentari. Nuestra aportación al hashtag Carmen Mola, pero mola más que los señores no lo ocupen todo. Amb això té raó, però vaja... Preferim l'humor, sempre. I això n'està ple.
Sisplau, comparteix.
Súbete a la Nútria diu... Los libros de Carmen Mola vuelven a las librerías de mujeres después de desvelarse que, tras cada uno de los autores, había 3 mujeres que eran las que en realidad escribían. És a dir, estem parlant de 9 dones que escriuen el llibre. Mónica Zas diu... Hasta hoy el Premio Planeta lo habían recibido 16 mujeres y 53 hombres. Hoy podrían haber sido 17 y 53... però resulta que d'una tacada són 16 i 56, cert?
Clar.
Natza Ferrer, sempre, grandíssima. 3 homes no fan una dona. Estem molt d'acord. Ofèlia, i també el Xavi d'Esports, per cert, que ho ha comentat, diu, gros que al final Carmen Mola són 3 tios, però és que Antònia Font n'eren 5.
Clar.
És veritat.
És veritat, no hi havien caigut.
I oques grasses, quan, perquè són les Ostres, oques són grasses, no sí, són dones, són, són les femelles dels ocus.
Sí, dels ocus.
Ah, no sé com es diuen les oques mascles.
Ostres,
no sé
ara què dius?
Ah, no sé. I, finalment, m'ha agradat molt l'actitud de Luis Paixao, que ho ha escrit en gallec, i jo demostrant que també soc plurilingüe, com la
Marta.
Marta. O fenómeno Carmen Mola prova que sao precisos tres homens para fazer o trabalho de una muller. Sí, estaria bé que, en lloc d'hiperventilar tant, doncs ens ho prenguéssim d'aquesta manera propositiva, no?
I a Paixao, no?
I a Paixao, el que Paixao, Paixao.
I a Paixao.
Ja ha valgut la pena la notícia?
Sí.
Només per sentir-te parlar gallec.
És que jo... És la meva
bon accent, eh? Li dones l'alxec, no?
Sí, Marta? Sí, sí, aprovat.
És la meva segona llengua, també.
Aportació cultural, però...
Ah, home, sí, 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 per favor. Hoy es la de Pepe Torremar. Hoy en San Lucas se cuenta que los cuatro evangelistas se reunían para escribir el suyo cada uno, no como Carmen Mola. Y al millor, San Lucas era el que más tardaba, y de ahí lo de ¡Hasta luego, Lucas!
Aquí no sabem si donar la...
Meu, eh?
No, no, tu ho has recollit.
És del Pepe.
Sí, sí. És del Pepe. Va, Marta, explica'ns què és això avui, perquè, clar, també a les xarxes, mira, ens ve de lligar amb aquest cap de setmana, hem vist gairebé trending topic, la lloreria. Què hi passa, la lloreria?
Tristament, sí, sí. Doncs mira, la lloreria és una pop-up store d'aquestes botigues que s'obren únicament per uns dies, que ho era aquest cap de setmana a Madrid, concretament al barri de Malassanya, que és com el barri més hipster de Madrid, el barri de moda. Un espai que pretenia visibilitzar la salut mental i que convidava els visitants, com indica el seu nom, a llorar, a plorar. A llorar, anava a dir, a plorar, els convidava a plorar.
Una iniciativa, Marca, que s'emmarca en la setmana dedicada a la salut mental, recordem-ho.
Sí, en l'últim any es calcula que a Espanya un 40% de la població ha patit símptomes de depressió i un 30% problemes d'angoixa. La lloreria ve a ser un petit museu amb diferents sales, plenes de racons curosament decorats amb mobles, llums de colors i frases tipus ir al psicólogo está de locos o valgo más que mis likes d'Instagram.
Un espai, però, que ha acabat doncs, rebent moltes crítiques.
Per sort, molts han criticat la lloreria per banalitzar i comercialitzar un problema tan seriós, complex i delicat com és la depressió i els problemes de salut mental. Els curiosos que hi han entrat diuen que durant la visita a la lloreria se'ls recordava contínuament que l'important era compartir les fotos a xarxes socials i fer ús de hashtags, a més de rebre contínuament missatges promocionals de l'empresa organitzadora d'aquesta lloreria, que és Therapy Chat, una plataforma que, per cert, ofereix suport psicològic en línia i que també ha despertat moltes crítiques per fomentar la precarietat del sector, paguen, per cert, entre 12 i 24 euros l'hora als terapeutes, i la dubtosa metodologia de les seves teràpies virtuals. Tot plegat, Mercè, un autèntic despropòsit.
Va, 10 i 51 minuts d'aquest dilluns. És dilluns i els dilluns i els divendres tenim a Joan Trias aquí a l'estudi. Joan, què tal? Com ha anat el cap de setmana?
Què tal? Mal dia.
Comencem bé.
A veure, Joan, a la lloreria. Tot... Has aprofitat per anar fins a Malassanya?
Ja aniré.
Malassanya.
Ja aniré.
Ja ens explicaràs, doncs.
Sí, sí, sí. Sí. M'ha agradat aquesta idea a mi, eh?
De veritat?
No? Sí, 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 sí. Trobo que pel dia després d'unes eleccions...
Vas cap
genial,
allà.
Genial. Per exemple, eh? Hi ha molts més.
Però avui fins als nassos de què, Joan?
Va, avui deixeu-me ser utòpic amb el tòpic. N'estic fart, molt fart. De fet, fins als nassos, que el món funcioni amb i per diners. Està clar que les coses es paguen i no surten gratis perquè cada cosa té un valor i bla, 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 bla. No us faré jo cap mena de xerrada del per què necessitem els calés, però igual, igual ens hauríem de replantejar el per què i com funcionen, com les monedetes que acaben amb sort al final d'un moneder, una butxaca o una guardiola que no obres mai dels mais. Aquella ferralla d'un i dos cèntims que encara no ha desaparegut de les nostres vides, fent-nos autèntics Isidres Feiners d'economia domèstica. Per cert, quan tingueu aquelles 200 monedes pel cap baix, proveu d'anar al vostre banc de confiança a portar tota la monedalla a veure quin és el resultat. Tot tan mecanitzat que al final molt cafè quan entres, que sembla més un Starbucks que un banc, però gairebé que posen cara com si els haguessis regalat una soga. En fi, que sí, que el món funciona amb moneda, amb paper moneda i amb casa de papel. Però què poc en parlen, i en parlem també nosaltres, també de les coses gratuïtes que no ho són. La sanitat gratuïta, per exemple. Gratuïta, diuen alguns, com si ens costés un zero absolut per les nostres butxaques, mentre ens mirem amb cara d'incrèduls les nostres miserables nòmines i aquells magnífics numerets que s'hi resten. La sanitat gratuïta, que diuen alguns, mentre el 30% de la població catalana, el 30%, té problemes per pagar els medicaments que necessita la farmàcia. És a dir, tenim el millor sistema sanitari del món, gratuït i universal, però vagi vostè morint-se que no en surt a compte. Tot plegat una mica com aquelles portes en les que hi posa amb lletres grosses tire per abrir i t'ho han tastat en espitxar. Per cert, quin verb més bonic, espitxar la porta una i altra vegada, nedant a contracorrent, però acceptant que tot val calés, encara que no es digui. Digue-li Castor, digue-li Florentino Pérez, digue-li Tani Corona al cap, tot val calés. Fins i tot els premis valen calés, encara que siguin d'un milió d'euros, no es diguin Nobel i portin nom de dona davant tres homes que sembla ser que no molaven tant. Xis fàcil. Val calés tota la vida. Néixer, alimentar-se, casar-se, tenir fills, mare de Déu, fins i tot morir-se val calés. I per últim, una recomanació per acabar. Deixeu de llegir grans filòsofs, experts en economia, grans pensadors i superemprenedors amb la recepta per les grans crisis. Deixeu els últims bestsellers de Sala i Martín i feu-li cas a la meva iaia quan em deia: nen, en aquesta vida no hi ha res regalat.
Darling. Gràcies, Joan Díaz. No marxos. No, perquè, escolta, això t'interessa també, eh? Què passa, David Serra?
No marxos.
És el diàleg intern que tenim, Joan Díaz. I jo, més que res, no marxos perquè anem cap a Lleida.
Home.
A partir de la una, Olga.
Sí, posem la lupa a les rates. Veïns de Lleida han denunciat una plaga de rates i volem saber més d'aquests rosegadors que d'entrada ens fan angúnia. Es mereixen la mala fama que tenen? Per què pot sorgir una plaga? Què hauríem de fer si ens creuem amb una rata? Cridar? És suficient?
M'agrada el titular, eh? M'agrada el titular. Parlem de Lleida, es mereixen la mala fama que tenen?
No, jo crec que sí. Les rates.
M'ha agradat molt com defineixen rosegadors. És que m'agrada moltíssim. Això, clar, la pregunta és, passa a Lleida, passa a tot arreu.
Ves a Gràcia.
Sí. Aquí l'Espanya Industrial, aquí al costat, també passa.
També trobes algun que altre rosegador. Bé, estarem molt pendents. Això serà a partir de la una, Olga, que posarem la lupa en aquest tema. I ara, 5 minuts, ens situem al punt de les 11, arriba la freqüència madurada. Va, Marta Jarque.
Què tal? Bon dia de nou.
Aquesta energia que sempre ve amb la freqüència.
La música, la sintonia, que ens anima.
Sí, que ja transmet aquest bon rotllo. A veure, primer de tot, mira, avui comencem pel final.
A veure.
Què sortegem?
Una fantàstica cistella Capravo plena de productes premium de proximitat amb valor de 50 euros. Per exemple, tenim vins de catalans, tenim oli d'oliva verge, tenim fruits secs, fruites en almíbar, i a més la cistella en si és meravellosa. Vull dir que és un regal perfecte.
I és molt sostenible.
Exactament, tots els productes són sostenibles, sí, Mercè. Vols saber més detalls de la cistella?
De la cistella Capravo? No, ja està bé, m'encanta allò dels productes premium. És que clar, és que en tenen de tot.
Sí.
Pregunta que fem, doncs, si vols endur-te aquesta cistella Capravo, que per cert, tota aquella gent que durant tota la setmana doncs vagi encertant la pregunta de cada dia, entra directament al sorteig de divendres.
Exacte. Totes les respostes correctes, tant se val quantes vegades participeu, entreu doncs aquest bombo final de divendres. Per tant, quantes més vegades participeu, més opcions tindreu de guanyar la cistella que sortegem, com dèiem ara, cada final de setmana. Avui, la pregunta té a veure amb un dia nacional, concretament el Dia Nacional de Cuba. Bé, és el dia de Cuba, celebra...
Ai.
El dia nacional d'un grup d'aliments.
A Cuba?
Sí. La pregunta és quins aliments se celebren avui.
A veure.
La primera pista és aquesta.
Qui eren els chunguitos?
No, era... Qui era aquest? Carlos Vives? No.
Sí, em sembla que, sí.
Bé, la cosa és que hem d'endevinar, no?
Exacte.
Quin és aquest grup d'aliments que acaba de sortir en aquesta cançó.
Exacte.
Estic ja donant pistes, jo, no?
No, però està bé, heu sentit el pip, que ja l'he col·locat perquè no se sàpiga la paraula en concret, i heu d'endevinar, doncs, això, de quin grup d'aliments es tracta. Si ja ho sabeu, perquè coneixeu aquesta cançó, doncs ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o bé per correu al matí@radioestel.cat. Tindreu, hi haurà una segona pista, eh?
Per tots aquells oients que no ho sàpiga.
Sí, anirem madurant aquesta freqüència i a quarts d'una us donaré la segona pista, que potser serà una mica més aclaridora. Veig cares de pànic entre la taula de redacció.
És que sóc fatal per les lletres de la cançó, llavors...
Jo crec que la tinc.
Jo no.
No? I si no, mira, ara ve una altra bona pista.
Sí, Mira.
Aquest, aquest és el crit, saps aquest crit famós que acabem d'escoltar en aquest inici de cançó? És de Little Richard, símbol del rock and roll, Little Richard, ho hem buscat amb l'Olga a primera hora, tot i ser Little, media 1,76 centímetres.
No està malament.
Unidor. Richard està considerat com un dels piles del rock and roll, especialment als primers anys de la dècada dels 50, amb cançons com aquesta, Tutti Frutti. I és que, després de l'informatiu, estem a punt d'arribar a les 11, estarà amb nosaltres la xef Carme Ruscalleda. Avui ha començat la Setmana Ciutadana de l'Alimentació Sostenible, on parlarem amb ella d'aquesta Setmana Ciutadana de l'Alimentació Sostenible, entre d'altres coses. Us deixo, doncs, amb aquest Tutti Frutti de Little Richard. What you doing to me? Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, woo! Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Oh, womp, 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 womp.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.